l'arquitectura, la literatura, l'ecologisme, i avui és el moment del teatre, en concret d'actuar en femení. Per fer-ho, comptem amb les igualadines Diana Gómez, amb l'Adriana Fuertes i amb la moderació de la Carla Verdés, que és periodista actualment del Matí de Catalunya Ràdio. I tenim la sort, no, de comptar amb dues actrius que ara tenen uns projectes recents. La Diana acaba de gravar la tercera temporada de Valèria i l'Adriana ha estat fent al Teatre Nacional de Catalunya l'assaig sobre la ceguera, ceguesa. I res, i avui la idea és que parlem sobre actuar i actuar en femení, què implica ser actriu, com està el món del teatre darrere, no, del glamour i l'èxit que tots rebem, i poder conversar amb elles, no, per indagar sobre què hi ha darrere d'aquest món. Us recordem que el pròxim diàleg anirà entorn de la història, en concret dels negrers a Catalunya, la història de l'esclavitud, una història que ha estat molt camuflada i que intentarem que surti a la superfície. I us invitem a tornar a assistir aquí al desembre i us agraïm que hagueu vingut avui en ple rec, que sabem que teníem una contraprogramació important i us volem agrair l'assistència avui aquí. Ara sí que sense més preàmbuls, cedeixo el torn a la Carla i que gaudiu molt del diàleg.
Hola, bona tarda. Se sent bé? Bé, primer de tot, gràcies al teatre, gràcies a l'Ajuntament d'Igualada i sobretot gràcies a la Berta. Jo normalment a la meva feina em dedico a organitzar i sé que organitzar això és complicat, que porta moltes hores, que hi ha molts mal de caps, per tant, ho hem de fer molt bé per recompensar i que quedi compensat tot l'esforç. Bé, si sou aquí, sou gent que esteu interessats en la cultura i això sempre és una esperança, més en un dia, com diu la Berta, de rec. Aquest matí, pensant una mica en el diàleg, m'imaginava un món sense cultura. I, bueno, a part que era com una mica inimaginable, ja pensava, hosti, quin món que seria, que avorrit que seria, no? Ja no només la vida sense cultura, sinó imagineu-vos un dia sense cultura. Concepte de cultura, crec que és un concepte que, és, a banda de ser molt necessari, que ens cal en el nostre dia a dia, crec que és un concepte que moltes vegades s'ha desprestigiat i que moltes vegades no s'ha donat el suport segurament que caldria. La cultura, a banda de fer-nos més feliços i de construir un món molt millor, ens fa repensar i ens fa transformar la societat, i sense cultura no seríem aquí, sense cultura no existiria aquest diàleg, i per tant, doncs, visca la cultura i visca aquests diàlegs. Començo presentant una mica l'Adriana i la Diana, segurament ja les coneixeu les dues. L'Adriana Fuertes és igualadina montbuienca, ara mateix està vivint a Igualada, és llicenciada en antropologia, que això m'ha fet molta gràcia, i vas estudiar al Col·legi de Teatre de Barcelona. A l'Adriana l'hem pogut veure molt al teatre. De fet, no sé si podria dir que ets com ja un habitual al TNC, si és molt agosarat dir-ho això, però l'hem pogut veure dues temporades inaugurant, no, l'obra que inaugurava el TNC la temporada 2020-2021 amb un monòleg de la Najat El Hajmi, aquesta escriptora marroquí, de Camero, i ara recentment, de fet, acabes d'acabar a l'assaig sobre la ceguesa, com deia la Berta, amb aquesta obra que ha dirigit i ha dirigit la Clàudia Sedó i que acabeu d'acabar al TNC. La Diana Gómez també és igualadina, tot i que és exiliada a Sabadell, i no sé si has viscut més anys fora d'Igualada que Igualada, més o menys estaria així la cosa. La Diana l'hem pogut veure més a la televisió, acaba d'acabar la tercera temporada de Valèria, que encara no té data d'estrena, a veure si avui li traiem quin dia s'estrena, i també l'hem pogut veure a la Casa de Papel, aquest èxit internacional de Netflix, fent el paper de Tatiana. A més, la Diana també ha fet teatre, de fet ara mateix està assajant, que acabes d'arribar de l'assaig, d'una obra que podrem veure a la sala Tallers del TNC, que es diu Upheavenhead, de Dani Meyer. Per tant, dues actrius del TNC d'aquesta temporada. Tu ja has actuat, la Diana crec que no ho ha fet mai, que no sé si li pots dir alguna recomanació o sortir disfruta.
No, la sala Tallers és on jo vaig començar i és una sala molt xula, i crec que ell, el que et dirigeix, és qui va fer ACA.
Sí, sí, exacte.
És molt guai. Sí. Tinc moltes ganes de veure-ho.
Bé, si us sembla, comencem. Hem estructurat el diàleg, estarem al voltant d'una hora parlant, després us donaré el torn a vosaltres si teniu alguna pregunta. L'hem estructurat en diferents blocs. Primer us preguntarem una mica sobre vosaltres, sobre per què us heu volgut dedicar a aquest món. També una mica sobre farem els pros, però també farem els contres del món del teatre, perquè molts cops ens pensem que els actors i les actrius, quina vida més glamurosa, no? Que guai, viuen allà al voltant de la fama, que xulotó, però que al final la realitat és molt més dura que tot això i també volem parlar de la precarietat que hi ha al món del teatre. I d'altra banda, al final el teatre és un reflex, és un mirall de la societat, llavors també volem tractar temes com és el racisme o com és la pressió estètica que hi ha sobre el món dels actors i sobretot de les actrius. El nom d'aquest diàleg és Actuar en femení, per tant jo crec que la primera pregunta que us volia fer, us volia plantejar a les dues, és què vol dir actuar en femení? És a dir, actuar en femení és molt diferent que actuar masculí? O sigui, per ser dones, creieu que ho teniu més difícil o ho heu tingut més difícil per dedicar-vos a aquest món?
Jo crec que... Se'm sent bé? Sí, no? Crec que és curiós perquè quan jo estudiava teatre, a la classe érem 90% noies, un 10% nois. I després els personatges que hi han acostumen a ser majoritàriament més masculins que femenins. Llavors crec que per començar ja amb aquesta diferència, òbviament és més difícil potser per les dones arribar simplement perquè n'hi ha més i després els personatges pels quals opten, o almenys això quan jo estudiava, són menys, perquè també les grans obres i tot, els grans personatges són masculins. Ara és veritat que moltes versions els canvien el gènere d'alguna manera, però crec que això a poc a poc potser s'intenta canviar perquè s'intenta que hi hagi més personatges femenins, però bueno, és un camí que encara s'està fent. Llavors, per començar, jo crec que aquí està la gran dificultat.
Sí, jo quan fas aquesta pregunta, una mica jo penso que ser dona ja et condiciona en el teu dia a dia, la teva vida, no? Igual que, o sigui, hi ha condicionants, ser dona et condiciona. I aleshores se sap, no?, que històricament hem tingut menys oportunitats laborals, per exemple, no? I en un món com és el de les arts, que ja és un món històricament com més precari, encara tens menys possibilitats. Aleshores, ser dona en el món et condiciona. Ser dona negra et condiciona, és la doble interseccionalitat, ser dona negra, lesbiana, és un altre condicionament, no? Aleshores, vivim en un món on amb condicionants, no? Aleshores, per mi actuar en femení no només és actuar en femení les persones que estan actuant en un escenari o les dones que pots veure en l'audiovisual, desenvolupant un rol, desenvolupant un paper, explicant una història. També em pregunto moltes vegades quantes la necessitat que tenim en els teatres de tindre dones directores, programadores que siguin dones, tècniques de cultures que siguin dones, amb una perspectiva de dona, no? Amb una perspectiva sensible, no? Per exemple, el Teatre Nacional de Catalunya, que és el teatre públic, juntament amb el Teatre Lliure, no? Aquest any ha fet 25 anys a Catalunya que es va inaugurar. Per primer cop, en 25 anys, l'any passat era el primer, després de 24 anys i 4 homes dirigint el Teatre Nacional de Catalunya, tenim la primera dona dirigint el Teatre Nacional, que és Carme Portacelli. Teatre Lliure també està dirigit per un home. El Teatre Beckett també és un altre home, no? Aleshores, no només és una dona, sinó que ella porta un recorregut a les espatlles, no? I una de les coses que va aconseguir Madrid quan era la directora del Teatre Espanyol, de les coses que va aconseguir, que és una gran fita, no? Va ser que la seva programació fos paritària. I la seva programació, la meitat estava dirigida les obres per homes i l'altra meitat per dones. Aleshores, clar, a part de ser dona, perquè tu pots ser dona com ha sigut la Margaret Thatcher, hi ha hagut dones a la història que han estat liderant no? Hi ha una perspectiva amb aquesta sensibilitat de dir jo he tingut menys oportunitats, per tant poso aquí el foco. No? Aleshores penso que de les coses que ens hem de plantejar no només és les actrius com a dones, sinó formar equips on hi hagin dones, no? Perquè som la meitat de la població i només per això tenim dret a treballar.
I quan heu treballat en projectes on han sigut dirigits per dones, o la major part de l'equip ha sigut format per dones, ha canviat molt la forma de treballar?
Sí, per mi sí. És a dir, la sensibilitat és una altra. La manera, després pots estar-hi d'acord o no, però la manera d'acostar-te a l'ambient que es crea, per mi és una altra. Per mi sí, o sigui, l'experiència, per exemple, en Valèria es crea un ambient que, de treball que no sé, que és una altra cosa. I de fet, fins i tot quan hi ha una figura que és l'ajudant de direcció, que és la figura que està al set i que ha de controlar que tothom faci la seva feina, o sigui, a part del director, la persona que està a set és l'ajudant de direcció. La primera temporada aquesta figura era un home i ara aquesta temporada aquesta figura ha estat sempre una dona i canvia molt. No hi ha crits, per començar, però la gent sí que fa la seva feina, o sigui, no per cridar, per exemple, aconsegueixes que la gent faci abans la seva feina. Però després l'ambient de treball és un altre, és molt més còmode, es cuida, no sé, es cuida d'una altra manera que per mi és més agradable.
Sí, jo penso que també amb Decameró va passar que va ser era la inaugural del 2020, acabàvem de passar tot el Covid. Aleshores, la idea que van tindre va ser fer 10 monòlegs i cada monòleg era un intèrpret i un director o una directora, no? De manera que si un d'aquestes 10 bombolles es contagiava de Covid, l'espectacle podia continuar, perquè hi havia nous monòlegs que sí que es podien presentar. Aleshores, hi havia 5 directores i 5 indirectors. La majoria de directores, que tenien més de 50 anys, fins al moment no havien pogut dirigir les seves pròpies obres, sinó que havien sigut assistents de direcció. I és veritat que es va notar molt l'escolta i una de les coses que s'està parlant molt de les cures, no? Hi va haver moltes cures. Jo crec que primer que les dones som educades per ser cuidadores, no? Ja ens han educat socialment perquè siguem mares, cuidadores, o sigui, la idea de feminitat, que no vol dir feminisme, no? La idea de ser femenina és culturalment s'ha entès així, que jo crec que ha de canviar, la meva opinió, és la cuidadora, la que materna, tot això, no? I d'alguna manera hi ha moments que ho necessites, també perquè som un col·lectiu més vulnerable, som el col·lectiu que al final parim, hem d'estar a casa, hem de donar la teta, ens perdem molts anys de la nostra vida, no? Hem estat al marge. Per tant, jo crec que sí que hi ha una tendència a des d'aquesta vulnerabilitat, a escoltar l'altre, no? I jo crec que és el que es nota. Igualment, penso que això està canviant i que també els homes comencen que el món del teatre està canviant, perquè jo acabo d'estar al Teatre Nacional hi ha un respecte, no només un respecte entre companys, sinó també amb els tècnics. I parlant amb els tècnics em deien, fa uns anys eren les estrelles del... Hi havia moltes estrelletes que ni ens saludaven, no? Érem com si fóssim... Aleshores, jo crec que hi ha anem a una societat on cada vegada posem més consciència en tractar bé l'altre. I penso que això també té a veure amb el moviment feminista, no? que és un moviment que ha crescut els últims anys i que és un moviment que fins fa 20 anys potser es llegia com una agressió. Ser feminista era una resposta agressiva contra una societat molt establerta i ara mateix el feminisme és un moviment que ens allibera a tots i que inclou tot el tipus de diversitat, no?
Aquest feminisme i aquesta societat intenta reivindicar ja de fa uns anys el body neutral, no? Cadascú és com és i els cossos perfectes no existeixen. Però clar, jo després, per molt que reivindiqui això, tu segueixes mirant la televisió i la majoria de dones, el prototip és el de bellesa, no? És la noia guapa, prima. Llavors, per molt que intentem reivindicar això, el món de la dona, el teatre, el cine, sobretot el cine i la televisió, no? Clar, la pressió estètica que rep és molt superior a l'home. Llavors, per molt que intentem lluitar i des del món del teatre també s'intenti lluitar, en quin punt està i cap a on evoluciona?
És molt complicat perquè per un costat jo crec que si hi ha aquest moviment de body neutral, de conscienciació, de pensar que, i d'ensenyar cossos reals i cossos no normatius, però clar, alhora tot això va combinat en un moment en què les xarxes socials tenen molta importància, en què Instagram té una quantitat de filtres que no te'ls pots acabar i que la gent que consumeix, que està molt acostumada a veure el dia a dia al seu Instagram fotos que estan que no són de veritat. Llavors és molt complex, crec. És molt complex i sí que al final jo penso que la responsabilitat està en cadascú, perquè alhora també és cert que les operacions estètiques, per exemple, és com que cada cop és que tothom pot accedir-hi, és a dir, ja no és una cosa de gent que té diners, sinó és una cosa que la gent es pot fer unes punxadetes per no sé quan. Llavors, com que és tan fàcil accedir-hi, i hi ha molta gent que també tira cap aquí, llavors penso que al final és cadascú amb el que pot fer i amb la seva, o sigui, amb el que ell vol fer i com es vol mostrar, intentar canviar les coses des d'aquí.
Sí, jo crec que a vegades volem canviar respostes, no? Sense prèviament canviar la pregunta. Sí, jo crec que el foco està com mal posat perquè en el fons ens estem tornant a centrar en els cossos, no? I és com, vale, fins ara hem complert amb el cànon de bellesa, que és un, hem dissenyat un cànon de bellesa que és un, i ara incluïm altres cànons que són, pues, talles més grans, cossos amb pells de colors diferents, però tornem a posar el valor en el cos, no? I llavors estem disfressant la resposta, però la pregunta no l'hem canviat. El focus l'estem tornant a cosificar, per tant, no té cap sentit. Aleshores, penso que com a societat el que hem de començar a donar valor és, potser no tant en el cos, sinó amb idees, en fomentar una societat, com diu la Diana, amb un criteri, que cadascú tingui un criteri i no una societat crítica, que no sigui d'envoltoris i més de continguts.
Clar, però el focus està posat al cos. O sigui, Diana, jo no sé si la Valèria, si tu pesessis 15 quilos més, tu hauries fet Valèria?
Sincerament, crec que sincerament, amb 15 quilos ja no et dic 30, però 15 quilos més, en el moment en què va sortir Valèria, jo crec que sí.
Que és molt dura, aquesta pregunta, perquè sí, és com, sí. No? Si tu peses més, no, tens crec, menys possibilitats d'accedir a un paper.
Crec que Valèria, i més com va començar la Valèria, que la primera temporada era com una cosa que s'allunyava més de les novel·les i després ja s'hi va acostar. Crec que la primera temporada és 15 quilos, sí, 30, 40, potser no.
I l'argument hauria sigut diferent, llavors?
Igual, bueno, no, l'argument no. L'argument no. Potser la gent l'hagués percebut diferent, no ho sé. Però crec que no. També perquè, per exemple, jo amb Valèria sempre dic que va arribar en un moment que no per primera vegada, però que van agafar quatre persones que pel món audiovisual érem desconegudes, és a dir, pel nivell que era la sèrie, jo sempre dic que vaig anar al càsting molt tranquil·la perquè pensava, bueno, jo estic fent aquest càsting per la protagonista d'una sèrie de Netflix, però sé que acabaran agafant a Blanca Suárez o qui sigui. I al final no. Llavors, com que hi va haver aquest canvi, penso, potser sí que haguessin agafat a una altra Valèria, però el mateix projecte 10 anys abans, segur que no.
I la pressió estètica, vosaltres, o sigui, la viviu el dia a dia, vosaltres, o no?
Jo crec que la vivim tots. O sigui, jo crec que
però
quan...
Però en la teva professió, no en el dia a dia?
Jo amb la meva professió no, ara mateix. i el dia que, si ho vist, ja veurem què fem. Però jo crec, o sigui, jo crec que quan parlem això d'aquests temes, no, de masclisme, racisme, tots aquests temes de pressió estètica, al final no és l'individu com a tal, o sigui, és que tot el sistema és estructuralment som racistes, som masclistes, vull dir, hi ha un cànon de bellesa que és l'alta prima rúbia, no? Jo potser tinc més discriminació positiva que pel fet de ser negra, dona mulata, em criden per papers, per fer papers de negra, no? I aleshores se'm llegeix com una discriminació en positiu, o sigui, com tens sort de, quan no. Però bueno, aquí també hi ha com tot un debat que s'obre, no, amb jo i les meves companyes de tinta negra, que a vegades també és com només se'm crida perquè sóc dona i sóc negra, no? I acabo fent papers de dona negra, que són de criades, d'immigrants, i reforçant l'estereotip. I ara quan et sentia amb tu, no, Diana, explicant que potser amb 30 quilos més no l'haguessin agafat, és que segurament la trama del seu personatge hagués sigut diferent, hagués parlat del seu problema amb els quilos de més. Totes les l'única pel·lícula que ara pensava que recordi jo que parla de que la protagonista és grassa, és aquesta pel·lícula anglesa, com es diu, d'una de noia de 30 anys que no aconsegueix tindre parella.
La Bridget Jones.
La Bridget Jones, no? És l'única que penso...
Bueno, per mi, Girls, la sèrie Girls, crec que és un bon exemple de una protagonista amb un cos no normatiu i que la trama no gira al voltant de... O sigui, sí que és veritat que hi ha moments que... Bueno, que ella té complexa o el que sigui, però no tot gira al voltant d'això, és a dir, és una trama més de moltes i que majoritàriament, o sigui, després també la veus amb un noi o sigui, que té parelles i tal, i llavors, o sigui, i ensenya el seu cos d'una manera supernatural.
Però és una sèrie dirigida per ella
i escrita
mateixa.
Per ella mateixa.
Aha.
Que això canvia, sí.
Després, si vols, parlem una mica de situacions de racisme, sí. I tot. Si voleu, abans us preguntarem una mica sobre vosaltres. Per què actrius? O sigui, quan és el moment que tu a casa, que vosaltres a casa dieu papa, mama, jo vull ser actriu?
Bueno, aquí tinc el meu pare. des de molt petita, jo vaig començar a teatre molt petita perquè era molt vergonyosa i em van apuntar perquè a l'escola van dir que m'aniria bé, em va agradar molt i després, just aquí a l'Ateneu, jo recordo veure una funció del Mago de Oz, que hi sortien nens cantant i ballant i jo vaig sortir i li vaig dir mama, jo vull fer això. Llavors em van apuntar a classes i tal i cada cop m'agradava més i d'alguna manera és com que va venir donat, és a dir, que com que sempre ho volia i que llavors també he tingut uns pares que han lluitat molt perquè això pugui passar, doncs mira, va anar sortint i des de molt petita he tingut la gran sort de poder fer projectes professionals. Hi ha hagut moments de tot, però ha anat així. I llavors després ja no em veig fent una altra cosa, o sigui, m'agrada molt, m'ho passo molt bé, ja la considero la meva professió, hi ha projectes que m'ho passaré millor que altres, com a tot, però no em veig fent una altra cosa i si hagués de triar de fer una altra cosa ara em costaria molt, perquè sempre voldria tornar a fer això.
Sí, jo de fet, bueno, nosaltres vam coincidir les tres a Ballet i jo me'n recordo molt que ho tenies molt clar. Sí, i ho tenies molt, sempre ho havies tingut molt clar que havies... no, volgut fer teatre. El meu cas és radicalment contrari. A més, tinc un pare aquí que quan li vaig dir que volia estudiar teatre està rient perquè ara em diu jo no t'ho he dit, jo no t'ho, ja no t'ho he dit més, ja no t'ho dic més. Però jo crec que sempre havia sigut com molt artística. A mi m'havien de frenar moltíssim de petita perquè tenia moltes idees creatives i m'havien com d'anar frenant. I després de gran vaig voler estudiar teatre i van dir que ni hablar del peluquín. I llavors jo li deia, però papa, és igual, però si el Buenafuente no té estudis, i mira on ha arribat, i Buenafuente només n'hi ha un, no? I me'n recordo aquell dia de que... I de fet era molt curiós que em diguessis que no, perquè era qui ens portava a teatre. I sempre ha sigut la persona a casa que ens portava la mostra de teatre, que ens portava al teatre, que ens ha portat al Teatre Barcelona, que quan moltes vegades quan anàvem ens portava al col·le, ens posava música i ens deia va, avui escoltarem Frank Sinatra, i posava, ens deien vinga nenes, i ens posava a marcar el swing, ens ensenyava el que era la bossa nova, ens ha ensenyat tota la part cultural. Crec que el gust per l'art, per la cultura, ho hem mamat des de casa, molt per mon pare, que sempre ha anat al teatre, que sempre ens ha posat a llegir, i les quatre filles són molt artístiques, no? Jo m'hi he dedicat professionalment finalment, no? Però l'altra germana, que és dentista, que està aquí, també és DJ, no? L'altra també fa fotografia, o sigui, totes són com molt artistes, perquè jo crec que ho hem viscut a casa, no? Però no, jo no vaig tindre un sí, i tampoc no ho tinc molt clar si vull ser això. No tinc la vocació de dir, jo vull ser actriu. El que sí que tinc clar és que vull explicar històries, saps? O sigui, és com... Jo no sé si vull ser actriu. Mai no tinc aquesta passió que veig amb altra gent, no? Aquesta vocació. Però sí que vull explicar històries. M'agraden molt les històries. M'agrada explicar històries, m'agrada connectar amb el públic, explicar històries. A la tradició dominicana, que és d'on és meva mare, s'expliquen moltes històries, i una història que no acaba mai. Hi ha molta tradició oral, no? I a mi això suposo que em connecta molt amb una idea d'humanitat, el fet d'estar en comunitat, no? Quan vas al teatre, al final t'asseus i fas un viatge, tots junts fas un viatge, o sigui, 100 persones assegudes en un teatre veient la mateixa història, i hi ha un viatge. És com si fos un coet que despegués d'alguna manera, i tots mirem la mateixa història i tots viatgem junts durant un espai-temps concret, no? I penso que això és molt màgic, i també és fer comunitat, saps? Estar junt en aquell moment, veient aquesta història, tots ens estem explicant una història, que al final no són tan diferents, sempre són una mica les mateixes.
Sempre són els mateixos temes, al final. Sí. Vull dir, sempre acabes fent voltes, no? Els mateixos temes.
Per tant, el teu cas no seria 100% vocacional.
No.
I ara ets actriu i d'aquí un any...
Sí, ara sóc actriu, ara començo a escriure un projecte meu personal, m'estic passant bomba.
Sobre?
Encara no es pot dir, però... Vale. Però m'han donat una residència per escriure. Després, quan vaig fer assaig sobre la ceguesa, vaig disfrutar moltíssim més amb el procés creatiu que no fent l'obra, perquè quan estava feta dic, vale, demà el mateix. Però descobrint com anàvem d'una escena a l'altra, és que hi ha moments que trobes la màgia de dir, hòstia, sí, i per què estàs fent això? Perquè si fas aquest moviment de físic, si tu ara vas d'aquí a allà, el missatge que tu estàs enviant a l'espectador és exactament el que volem explicar. I no ho fas amb la paraula, ho fas amb el cos, ho fas amb el grup, ho fas amb l'escenografia, i això és màgic, tio. I a mi el procés creatiu em va flipar, o sigui, va ser quan m'ho vaig passar millor, després ja estava fet. Però el procés és molt xulo, perquè comences de zero, no saps què passarà. Dius, ara tinc 100 pàgines, i com ho poses de peu? No tens ni idea, no saps ni què faràs tu, ni com defensaràs el personatge. Després el personatge apareix sol, ja no ets tu, sinó que saps que has d'anar cap aquí, encara que l'actriu no vol, no? I penso que és molt màgic.
Què és el millor de ser actriu, les dues?
Crec que el millor de ser actriu són aquests moments aquests moments màgics, aquests moments que passen coses. És molt difícil d'explicar-ho, perquè és una cosa que quan estàs en un procés creatiu i passa, dius, ara és en aquest moment que per això faig aquesta feina. Però sí, no sé, són els moments en què connectes amb l'altre actor, actriu, aquells moments en què et sorprens a tu mateix fent una cosa que potser el cap havia pensat com què faria el personatge aquí i allà, però de cop fas una cosa que dius, uah, m'acaba de superar això per sobre, no era esperat, però uf, anem a volar amb això que m'acaba de passar. I sí, per mi són aquests moments que passen coses i bueno, és com que tot el cos no, com que vibra d'una manera que dius, vale, això. És que és molt difícil d'explicar, però és que és molt...
Jo crec que del que estàs parlant és de la veritat.
Sí, sí.
Quan, jo crec que és una feina que no es pot fer si no estàs en la veritat. Si ho fas veure, ja no ho estàs fent. T'hi has de posar. I aleshores, quan tens una escena amb algun company i passa de veritat, hi ha moments que t'espantes perquè dius, això és joc, o sigui, estem jugant, hi ha el codi actoral, o és de veritat? I quan apareix la veritat, jo crec que és molt xulo, és en aquell moment. I penso que és en el moment que connecten els actors, però al final també jo em plantejo molt aquesta feina com qualsevol altra, però que és un servei a l'altre. O sigui, tu ho has d'entregar. Penso que mai un bon artista és com propietari de la seva creació, no? Tu has de fer una entrega, és una feina de servei, és una feina de donar-ho als altres. I clar, això els humans, jo crec que és quan ens sentim realitzats, no?
Sí, a més és molt curiós com ho percep el públic. És a dir, passen aquestes coses i llavors no, com el públic percep allò que està passant. A més que també és molt bonic perquè en el fons tothom sap que és una convenció. Llavors, que es creï això, o sigui, que tothom jugui a que és una convenció i que sap perfectament que allò que passa no és de veritat, o sigui, tant a la televisió com a les pel·lícules, com al teatre, tothom sap que allò que està veient no és de veritat. Però juga a creure-s'ho i a emocionar-se i a viure-ho com si fos de veritat. Llavors, crec que és molt bonic tot això que es crea.
És molt xulo perquè a les dues quan parleu de la professió se us il·luminen els ulls d'una manera, no? I que és molt bonic això, per, sí. No? De quan algú parla de la seva feina, poder-ho explicar d'aquesta sí. Manera.
I després també, ara, enganxant amb això que diu ella, jo una vegada vaig sentir una persona que deia que hi ha persones que a vegades no saben com expressar les seves emocions, no? I quan ho veus en una pel·lícula i dius, a vegades, jo què sé, jo ho he fet, diumenge a la tarda, necessito plorar, buscar pel·lícula per plorar, no? O necessito riure, no? I al final la persona que tens davant interpretant un paper et serveix a tu com a espectador de canal per expressar a lo millor alguna emoció que tens entaponada, saps? I aleshores, quan veus aquella pel·lícula que tu t'identifiques i dius, ostres, està actuant igual que jo o li està passant alguna cosa semblant i tu pots expressar-te. O sigui, és com... I això també passa, crec que m'ho va dir una persona que parlava de dansa. Quan tu veus... Això és un efecte que fa el cervell. Quan tu veus dansa en un escenari, el teu cervell pensa que ets tu que estàs ballant. Saps? O sigui, que a vegades anem a veure... Llavors és una alliberació per un personal, és una forma de teràpia, no? D'alguna manera. Quan tu vas a veure algú i t'identifiques, el teu cervell és com si ho estiguessis passant tu. I aleshores és com... Crec que fem de canal a vegades de lo que veus i ho expres, en el teu cos s'allibera, jo crec.
Doncs quan actueu també en part esteu fent teràpia, les dues? O no veieu així?
No, sí que és veritat que... Per mi és divertit poder fer coses que en la meva vida no faria mai. I després també és curiós a vegades que et venen personatges que dius, ah, mira, aquest personatge m'està venint ara perquè personalment estic com en aquest viatge, en aquest camí, i llavors fas com un camí juntes, no? O sigui, el personatge i tu és... Per exemple, a mi m'està passant amb Valèria, cada cop Valèria, o sigui, ens estem fent grans, les dues, és a dir, personatge i servidora, doncs ens estem fent grans d'alguna manera juntes, i això és bonic, perquè en el fons no deixa de ser que la Valèria està interpretada per la Diana actriu, llavors, però no crec que faci teràpia, però sí que crec que com que és una forma d'expressió,
és terapèutic.
És terapèutic.
opino igual.
Llavors, coses bones de la professió, també hi ha coses dolentes. Podem desmitificar una mica el mite de que ser actriu és viure...
Bueno, ser actriu jo crec que són moltes hores de treball, moltes hores, tant si fas teatre com si fas audiovisual són moltes hores d'estudi, si ja, per exemple, estàs construint un projecte des de zero i l'estàs escrivint, també són moltes hores, moltes vegades gens pagades o pagades molt poques.
Quantes vegades heu treballat per amor a l'art, es pot dir?
Clar, jo, per exemple, tinc una companyia de teatre i vam fer un espectacle i n'hem aixecat un de sencer i un projecte que ara estem com començant, i aquests dos projectes portem un any i pico intentant vendre'ls i no estan sortint.
És feina que darrere,
és feina, no són hores invertides que no. I el projecte que vam fer, crec que al final va sortir que nosaltres vam pagar i vam estar 3 setmanes en un teatre representant l'obra. Vull dir que és molt difícil.
I l'altra banda també els càstings, no? Jo aquest matí també feia l'exercici de... La Berta ens va contactar per fer aquests diàlegs com fa 10 o 11 mesos. Jo amb 10 o 11 mesos, a la majoria suposo de gent d'aquí, no he fet cap entrevista o he fet poques entrevistes de feina. Clar, vosaltres amb 10 o 11 mesos, quants càstings podeu arribar a fer?
Jo, sincerament, aquest any cap.
Crec que de ficció és molt difícil aconseguir càsting. Crec que no és tan fàcil que et criden a un càsting.
Però clar, les vostres feines són molt temporals.
Sí.
Si no són com les feines.
Jo, la meva fantasia és que pensin en mi i no faci càsting, perquè o sigui, és la meva fantasia.
Per això passa?
Després, també tinc altres fantasies, com tindre un xòfer que em porti els llocs i no haver d'aparcar el cotxe, també. O sigui, tinc diverses fantasies. Una és no haver de fer càstings, perquè és molt pal, no?
Sí, jo els odio perquè... jo em poso molt nerviosa, sempre al final penso, surto d'aquí i tot el que volia fer amb els nervis, em sento com encartronada, ho passo fatal. Sí. I ja no parlem dels càstings, alguns audiovisuals que has d'anar a Madrid i t'has de pagar 200 euros, ara amb el WeGo menys, però 200 euros en el seu moment, per estar 15 minuts en una sala i fer una escena dues vegades i tornar. Vull dir, no és el millor escenari perquè les coses surtin i flueixin.
No, hi ha una tendència també aquí a Catalunya, a Espanya. Jo he treballat amb diversos directors de fora, un del Teatre Nacional de Bèlgica, el Teatre Nacional de São João a Porto, després també una altra noia que era... diversa gent de fora, i una noia que ha estat formada a l'ECOC a París i treballa també per Europa. I la gran diferència és que a Europa es treballa amb l'error, o sigui, no hi ha por a l'error, que hi hauria de ser la base de l'artístic. I en canvi, jo m'he trobat que amb els càstings que he fet a Catalunya, és com que tu has d'anar al càsting ja fent-ho com ho faràs el dia de l'obra, és impossible. Llavors jo aquí m'emprenyo molt, perquè penso, no... Tu has de, com a director, tu has de veure si l'energia d'aquesta persona et funcionarà, si serà capaç de portar la feina endavant, però no que t'ho resolgui el moment. Llavors, què passa? Que hi ha tanta precarietat en el de teatre, o sigui, hi ha tanta poca inversió en els teatres, que el que estan pensant des del teatre, tant el director com el que ven a la taquilla, com els productors, com els programadors, és en vendre el tiquet. Llavors, què fan? Bueno, pues, ja que me lo monte el Julio Manrique, la Clara, o sigui, van a tiros segurs, no? Llavors, què passa? Que aquí no es crea, no genera res nou, perquè anem als segurs. Aquest sé que el Pol López m'ho solucionarà, que vingui el director no sé què, vindrà gent, no? I aleshores vas al càsting, jo penso, vaig a ser creativa, vaig a provar coses perquè vegin el ventall més gran de coses que puc fer, i et diuen que no perquè estàs jugant amb l'error, quan l'error hauria de ser la base de la creació, no? Jo sí que he notat aquesta diferència amb la gent de fora. Jo, per exemple, quan vaig fer el càsting per anar a Portugal, el director, el primer que va dir, diu, vamos a jugar, càguen-la. I vaig dir, esta és la mia. O sigui, amb aquest tio ens entendrem, vamos a cagar-la. I llavors, uno por el suelo, l'altre no sé què. I llavors dic, vale, va d'això, no? Si vas al primer dia i ja estàs fent-ho bé, on està el recorregut? On està el marge de creativitat? Llavors, vas al teatre, veus una obra, a la temporada següent vas a veure l'obra i dius, però aquesta ja l'hem vist, no? I no passen coses noves. Aleshores, jo crec que s'ha de començar a obrir la possibilitat de que tu la puguis cagar. O sigui, amb un càsting, a la feina, al marge d'error, penso que és el que et dona la possibilitat de ser artista i de ser creatiu.
Clar, però això des de la teva posició, tu no pots anar a un càsting i dir, ei, vinc a cagar-la, perquè al final tu t'has d'acabar adaptant, no?
Sí, t'has d'adaptar.
Llavors, com es canvia això?
No ho sé, per això jo tinc aquesta fantasia.
No sé, jo crec que en el fons és intentar veure un càsting, que és molt difícil, perquè quan tens un càsting és possibilitat de feina, és possibilitat de sou, i depèn del moment vital en el que estiguis, hi ha tanta necessitat de que això surti que és difícil agafar-t'ho des de vaig a gaudir-lo i prou. Que jo crec que seria l'actitud per mi de dir, bueno, jo vaig a gaudir-lo i vull provar de fer això.
Sí.
Una cosa de pues, la meva proposta és aquesta i vaig a provar, aviam què surt. Clar, quan entra en joc el sou i la necessitat de que allò surti molt, és molt difícil.
Sí,
perquè entren molts nervis.
És veritat, és veritat. Jo, sí, això estic completament d'acord. Que hi ha com molta pressió de dir, hosti, vull aquesta feina. Però penso que hi ha d'haver un punt que no tinc, o sigui, que no... Penso que no hem de tindre por, perquè si no aquí ja és quan... Però bueno, jo no tinc por, perquè tampoc penso, bueno, si no em dedico a això, pues ja em dedicaré a una altra cosa. Aquest any, jo l'any passat vaig fer de reina del carnaval de Cerdanyola, de reina de l'speaker del Baltasar de Horta Guinardó. Al final vaig fer de moltes altres feines que digo, però madre mía, ¿dónde me he metido? No? I el grup d'amics deia, o sigui, és que estic fent de la típica escena americana del que fa de Papa Noel, saps? Abans de fer la primera pel·lícula, pues jo... I també he tret coses i he pres coses i m'ho he passat bé i penso, pues mira, són experiències. És veritat, és molt de veritat el que dius. Però penso que els directors no haurien de tindre por a tindre càstings de gent que provi coses i penso que crec que s'ha de canviar la mirada. I jo sí, jo m'enfado i ho reivindico i penso, pues no. Potser no és... No, jo no soc, bueno, no soc tan... Vull dir que no...
Clar, que viviu molts impassos entre una feina i l'altra sense treballar. Llavors, viure amb això, viure amb temps sense treballar i no saber, no?, sobretot de quan tornaré a treballar, com es conviu amb això? Es conviu amb angoixa? És una cosa, com que ja saps que va incorporar dins la professió, doncs ja aprens a viure i ja arribarà la feina quan arribi?
Per mi ha estat molt diferent si tenia estalvis o no tenia estalvis. Si tinc estalvis, m'ho prenc com... Doncs vaig a gaudir, a disfrutar, a llegir, a fer algun curs d'escriptura o, què sé, mil coses. Si no tinc estalvis, pateixo i he tingut temporades que he hagut de buscar altres feines perquè al final necessitava pagar el lloguer. I quan estàs en aquesta situació, depèn de la feina que agafis, dius, bueno, vull una feina que també em permeti, si després em surt alguna cosa, intentar-ho combinar... Clar, llavors ja entra molt al cap i entra una mica l'angoixa i aquí es pateix. El que passa que també és veritat que és la majoria de casos, la gran part dels actors d'aquest país tenen aquesta situació.
Sí, jo penso igual. L'únic que és veritat que és molt guai quan no treballem. Jo quan no treballo estic molt bé perquè llegeixo molt i penso que he gozada, perquè vaig al contrari de tothom, no? Però ho aprofito, vull dir que no estic a casa no fent res. O sigui, intento formar-me, em formo amb temes que penso que són importants com a actriu i com a persona, no? I sí, és veritat, sí que hi ha moments que es pateixen, però... Bueno, jo ara mateix penso que no guanyaré diners, que ja els guanyaré quan tingui 50 anys. Penso, ja els guanyaré els diners, ara no és el meu moment. Vull disfrutar d'una experiència i... Però bueno, sí, jo crec que està molt en la ment, no?, de cada un, de dir com m'ho puc muntar. I després, jo l'any passat que vaig passar molta austeritat econòmica, o sigui, molta pobresa, i també va ser per mi molt, molt xulo experimentar-ho perquè vaig pensar que no em feien falta tantes coses i no em feia falta sortir a sopar, no em feia, o sigui, hi havia moltes coses que vaig estar a gust amb l'austeritat, no? Estem també en una societat molt de consum i a lo millor també hem entrat molt en dinàmiques de consum, no? I potser amb menys fem el mateix i dius, bueno, doncs estic a casa, em llegeixo un llibre, em miro una pel·lícula, no puc sortir a sopar, no passa res. Ja... També està bé com a experiència vital passar per moments en què no tot és bollante, no?
Hi ha resposta a què és millor, si la tele, el cine o el teatre?
És que són coses molt, molt diferents. Molt, la manera d'encarar-ho, la manera d'explicar-ho, és molt diferent. Com, sí, la importància dels moments, abans que parlàvem del procés creatiu, és a dir, el teatre té una cosa molt bonica, que el procés creatiu té bastant temps, o sigui, es deixa com bastant espai perquè això passi, es creï, perquè trobis, perquè busquis. És cert que amb la televisió hi ha molt menys temps, perquè tampoc no hi ha assajos normalment, llavors és molt l'aquí i ara. Aquí i ara, com estic ara mateix, amb tot el que m'està passant, amb tot el que passa al voltant, aquí i ara. I també surten coses màgiques. I el cine, és, per mi, és molt la mirada de la càmera. És a dir, tots, fins i tot, o sigui, és el lloc que més que en tots els altres, que també, però com que l'actor està molt a favor i molt per el que passa, o sigui, on el focus de la càmera. No sé si m'estic explicant. O sigui, sí, no sé, per mi no hi ha una cosa millor que una altra. Pot haver-hi moments que em ve més de gust una cosa o una altra per d'on vinc, o si vinc molt de temps fent una cosa, doncs em ve de gust ara això, però sí, no ho sé.
I una cosa que sí que té el món de la tele, que el teatre no passa tant, és la popularitat, no? Ser famosa, fer-se famosa. Això com es viu? Perquè, clar, tu pots sortir, tu no coneixes ningú, t'ho deies. Jo quan vaig anar a Valèria pensava, aquí no m'agafaran ni de conya, no? Una sèrie de Netflix, però llavors t'agafen i de cop tu te'n pots anar a Brasil i pots passejar-te per Rio de Janeiro i un tio pot dir, ei, una foto, no? Això tu vius amb angoixa o vius d'una cosa que t'agrada, amb indiferència?
És una cosa...
Que portes, ja va incorporada, ja saps que pues, fins a...
No sé, és una cosa nova, a més va ser molt curiós perquè Valeria ho vam estrenar en pandèmia, per tant jo no me'n vaig enterar perquè quan obria Instagram doncs veia que la gent em deia coses i... Ara potser sí que és veritat que a la que ens hem tret les mascaretes ho començo a veure més. De moment és algo que és bonic, perquè en el fons és gent que simplement et diu ei, que et segueixo, que he vist la sèrie, que no sé, la gent diu coses molt boniques i penso doncs, pues, que bé, que bonic que la feina al final arribi i que la gent se senti d'alguna manera interpel·lada per una feina que fas. I de moment és maco, vull dir, no hi ha hagut una cosa agobiant ni...
I les xarxes socials com es porten? Són imprescindibles? És part de la feina afegida?
Mira, amb això et diré, pots triar, pots dir que no sé què, tal. El que passa que la Carla Quílez, que acaba de guanyar la Concha de Plata...
Pilar Palomero.
Sí, per la pel·lícula de Pilar Palomero, és una noia que no és actriu, de 14 anys, que la van escollir per aquest personatge a través d'Instagram. Carla Simón a mi m'ha reconegut que ella no té Instagram, però que té un Instagram fals per xafardejar l'Instagram dels actors i actrius. Llavors penso, quan m'arriben aquestes informacions, dic clar, en el fons és una eina que no sé com s'ha d'utilitzar, no sé si és imprescindible, crec que no, o no hauria de ser imprescindible, perquè en el fons la feina no va d'això. Però és cert que és una eina que molts directors de càsting i molts directors i directores estan utilitzant. Llavors, bueno, segle XXI, no sé.
Sí, sí, a mi m'han escrit, per el programa que vaig fer TV3 em van escriure per WhatsApp. Per Instagram.
I que segurament si no tinguessis Instagram no t'haurien trobat mai, no t'haurien
contactat. Sí, perquè ja sabia, o sigui, ja em coneixia per un curs de clown que havia fet i llavors teníem una companya. Jo, si pogués, em trauria l'Instagram, perquè penso que és un gran foc d'infelicitat. I jo crec que som més infeliços des que tenim Instagram.
Per què?
Perquè, per exemple, tu te'n vas de vacances i estàs més pendent de la foto que estàs fent que no pas de banyar-te al mar. No? I després perquè estàs més en l'altre que no pas amb tu mateix. O sigui, és tot una... tot un món artificial en què tothom es penja més maquillat, més guapo de lo que és, ningú es penja com, no, quan es lleves al dematí amb els cabells i les... Vull dir que és tot un món d'aparences. Jo crec que les aparences ens allunyen com humanament del que ens fa ser feliços. I jo penso que ens... Jo crec... Mira, l'altre dia va sortir al diari Ara una notícia que deia que els últims 10 anys les persones havien perdut 6 amistats de mitja. O sigui, abans teníem al voltant de 12 amics i ara en tenim 6 per persona. Perquè totes les xarxes socials ens han portat a estar des de casa i a comunicar-nos a través d'un robot. I ja no anem al bar a prendre un cafè i a veure qui ens trobarem. No? Abans hi havia això de dir, vaig a l'Ateneu a fer una birra i ja em trobaré amb algú. I al final no et trobes amb aquell algú, però et trobes amb algú que ja havies coincidit en un altre moment, acabes parlant, acabes tenint una interacció amb aquesta persona. Aleshores, jo penso que en la idea del progrés, no? En la idea social que tenim de progrés, de les societats industrialitzades, de progressar, amb maquinitzar-ho tot, ens hem carregat la biodiversitat, som menys pobres, ecològicament parlant som més pobres, ens estem carregant el món i les relacions humanes també ens les estem carregant perquè ens comuniquem a través d'un avatar. No? Tu no ets la foto que penges. En realitat aquella foto no et resumeix qui tu ets. Tu vols mostrar alguna cosa perquè t'acabin algú posant un like o perquè t'acabin trucant d'alguna feina. No, a l'Instagram una imatge no et resumeix qui veritablement ets. No?
Però tu pots triar què penges i com ho penges. I si ho penges, fins i tot, no?
Sí, per mi, o sigui, estic d'acord, el que passa que també crec que és, en el fons, m'agradi o més o menys, és una eina que sé que s'està utilitzant, que sí que serveix per arribar a més gent i perquè, bueno, és cert que també és una eina de publicitat de coses, és una eina de moltes coses i llavors és cert que tu decideixes com vols o no vols portar aquestes xarxes o et planteges de dir, bueno, jo potser tinc uns ideals però després estic fent una cosa que va en contra del que estic pensant, és a dir, hi ha moltes contradiccions, jo amb les xarxes també tinc moltes contradiccions i, però estàs allà, sí.
Sí, entres. Jo penso que sí, que l'haig de tindre d'alguna manera, però si pogués no ho tindria i que la meva opinió és que ens desconnecta més que ens connecta. Però és la meva opinió personal.
Ara parlaves de Carla Simón. Carla Simón és la directora, no, d'una de les pel·lícules de més èxit d'aquest any, com és el Carràs, que fins i tot pot arribar als Oscars i és una pel·lícula gravada amb persones que no són actors i actrius, bueno, que han fet actors i actrius en aquesta pel·lícula. Això des de dins, hi ha debat aquí, es considera intrusisme, es considera una forma diferent de fer cinema i de fer tele?
Per mi el debat, és cert que sembla que hi hagi com una moda no agafar actors. A mi el que em sap greu és que sigui una moda perquè... Llavors és més de veritat. Penso que justament la feina de l'actor i actriu és donar veracitat a allò que està escrit. Llavors és cert que a vegades els processos d'assajos de persones que no són actors i actrius són molt diferents als processos d'assajos de persones que sí que som actors i actrius. Això per començar. Després crec que és una opció totalment vàlida de la directora en aquest cas. A més a mi la pel·lícula m'agrada molt, però em plantejo, o sigui, el meu debat està, em plantejo si és una cosa, o sigui, que si és una pel·lícula mig documental, perquè en el fons estàs agafant persones i els estàs manipulant per ensenyar allò que tu vols.
No dic que estigui malament, al contrari, és una opció molt vàlida, però no sé fins a quin punt ells són conscients de... És a dir, si ells actuant o no, o sigui, ells davant de la càmera són conscients d'això o no, perquè això per mi és el que diferencia que siguin actors o no.
Vale, pensava que una hora podríem parlar moltes coses, ja ha passat l'hora, si vols faig un parell de preguntes sobre el tema que treies abans sobre el racisme. Tu formes part del col·lectiu de Tinta Negra, si pots explicar una mica què feu i després la teva pròpia experiència, no? A mi m'han ofert casos, m'han ofert papers.
Sí, sí, explico. El col·lectiu Tinta Negra és un col·lectiu que neix el 2017 a partir d'una obra de teatre que es fa al Teatre Lliure, es diu Àngels Amèrica, i un dels protagonistes que havia de ser negre va acabar fent-lo, interpretant-lo un actor blanc. I aleshores aquí això va fer que tots els actors, directors, dramaturgues negres a Catalunya es van ajuntar i van fer un col·lectiu reivindicant la seva representació i representativitat. La representació vol dir estar en escena, o sigui, ser representat, o sigui, jo represento un paper, i la representativitat, que té a veure amb el que parlàvem abans, de quan et donen un paper, si des dels escenaris, des de la televisió, el que fem és anar a les històries on expliquem que els negres immigrants de classe baixa, drogadictes, prostitutes, criades, el que estàs fent és reforçar l'estereotip que ja està en un imaginari. O sigui, hi ha un imaginari col·lectiu i tu ho poses en pantalla i ho reforces. No? I lluita una mica per això, no? per tindre representació i representativitat. I jo crec que un dels exemples més clars que va ser, per exemple, Merlí, que és una de les sèries que aquí va tindre moltíssim èxit, parlava de... Estaves ubicada en un institut públic, passaven aules públiques de Barcelona, tu te'n vas a una aula pública de Barcelona i la meitat o més és de diferents orígens que no són blancs, no? Perquè això de racialitzat a mi em sona fatal. O sigui, quan no ets no blanc, perquè és com ser blanc és hegemònic. No? Què passava? Doncs que la sèrie... Cap dels adolescents era no blanc, tots eren blancs, i després l'única noia que era negra era figurant i acabava al fons de l'aula. No? Aleshores, en el fons estàs explicant una història que està molt ben explicada, però no estàs representant el món real.
Però clar, si representes el món real i poses un negre de protagonista, aquest negre podria fer de protagonista o seria... el negre amb les seves històries de persona negra.
Clar, no, llavors en la representació també es parla d'això, o sigui, quan tu surt una persona negra en pantalla, igual que amb dones, aquesta persona que és no blanca té nom propi, és principal, està parlant de la seva història o recolza la història d'una altra? Quin paper desenvolupa? O sigui, hi ha tota una taula de preguntes per veure si aquesta persona està en la història o està fent un paper quasi complementari. No? I llavors jo crec que la lluita és de dir, bueno, la meva mare, per exemple, és negra i és universitària, no? I no, a Catalunya no hi ha pel·lícules on hi hagin famílies mixtes, dones negres fent de mare, de tieta, d'amiga, d'abogada, i n'hi ha. No? En canvi, te'n vas, creus als Pirineus, França, quantes pel·lícules tenen, no? Parlant, tractant de temes d'aquest tipus. Aleshores, penso que anem una mica enrederits, perquè no és real. O sigui, tu te'n vas a Barcelona i tens el Raval, tens Poble Sec, tens tot de barris que estem barrejats. I llavors, estem insistint en fer la diferència des de les pantalles, o sigui, en crear un món en què els blancs i els negres estan separats, quan no és real, estem tots barrejats ja.
Però està canviant, tu veus una evolució aquí? O encara, estem molt endarrerits?
És una evolució molt lenta. Avui llegia un article. A Estats Units hi ha 100 teatres públics, hi ha gran presència, o sigui, més de la meitat dels Estats Units és negra, només hi ha hagut un home negre dirigint un teatre públic als Estats Units. Això és una vergonya. No? A tota Europa crec que tenim dos, una a França i després a Moabat, que és un dels grans dramaturgs actuals a Europa, que és de pares libanès. Hòstia, un? de toda Europa, en serio, es que no es real. O sigui, és que hem deixat, o sigui, hem de pensar, deixar de pensar que això és real. Això no és real. Però mentre reforcem això, mentre a l'elit només apareixin homes blancs, cis, hetero, no? Estem creant i creient-nos que el món és aquest. I això no és, aquest no és el món. Els hem, potser sí que al principi ho hem d'incloure, hem de ficar el focus, jo crec que hem de posar el focus i hem de posar consciència. Perquè després també, quan et criden per quota, si et criden per quota no funciona. Jo crec que hi ha una cosa de creure-s'ho. Quan tu creus de veritat que el món real és divers i que l'Europa ja no és blanca, 100%, llavors les coses funcionen, perquè és que és orgànic, és natural, és la veritat, és així. No, no hem de generar material audiovisual, teatre, que estigui a part del món. Ha de ser al revés.
Vale. Si voleu, ara obrim el torn de preguntes, si algú té una pregunta, i després acabarem demanant recomanacions culturals per tothom. Vale?
Ah, vale.
No sé si l'heu sentit bé, ha preguntat el tema actriu més maternitat. Sí. Bueno, ha sigut una sorpresa per mi, perquè quan, sincerament, quan em vaig quedar embarassada em van venir molts dubtes, i perquè a més teníem al cap d'uns mesos l'inici de la tercera temporada de Valèria. Llavors em va agafar com moltes pors, perquè vaig pensar, ui, ara això què significa? Vols, potser no és el moment, tal, però alhora crec que em ve de gust. Era com molts dubtes, i des de la productora m'ho van posar molt fàcil. I em van dir, doncs clar, si t'has quedat embarassada, t'esperem. Llavors es va parar 6 mesos perquè jo pogués tenir un inici de maternitat bueno, amb els mesos de baixa, més, una mica més. I crec, o sigui, el meu aprenentatge, o sigui, jo també he tingut la sort de que llavors estava enmig d'un projecte que llavors sí o sí m'havien d'esperar. Crec que hi ha hagut potser altres companyes que no han tingut aquesta sort, que potser de cop diuen, ostres, això vol dir que potser perdo alguna feina. Jo, des del meu punt de vista, si és una cosa que si et ve de gust i ho tens clar, no hi ha millor o pitjor moment. Serà un break, sí, però és que potser aquest break també et ve per un cicle de no feina. Llavors crec que no s'ha de tenir por.
No.
És que és el que parlàvem abans, no s'ha de tenir por, i és al final la teva professió també és la teva vida, i la teva vida és, vull dir, tot va unit, i si en la teva vida personal vols fer un break, sigui per maternitat, sigui perquè te'n vols anar a fer un viatge a la, jo què sé, a la Índia, un any sabàtic per tu mateixa, doncs no s'ha de tenir por.
Hola. Bueno, primer de tot, felicitats, m'encanta escoltar-vos. I jo us volia preguntar, ja que estem marcades, no, dins de la capital de la cultura catalana, us volia preguntar com veieu la cultura? Localment, Igualada, estem aquí, Montbui, localment, a nivell de Catalunya, i potser comparar-ho, s'està comparant molt, no, la situació Barcelona, Madrid, com ho veieu?
Jo d'Igualada crec que em puc parlar poc, perquè clar, estic fora. Sí que és cert que, per exemple, amb companys de la professió d'aquí a Catalunya de teatre, per exemple, Jordi Casanovas, que ell és de Vilafranca, fa molt aquestes estrenes com fora de Barcelona. Crec que això és una cosa que estaria molt bé que passés més, i que potser, per exemple, es promogués que des de Barcelona, on sigui, doncs que hi hagi més estrenes aquí. Crec que aquí també s'ha fet des de l'Aurora, amb coproduccions amb el Teatre Nacional, i crec que cada cop més estaria bé descentralitzar, perquè si no tot passa per Barcelona d'alguna manera.
Sí. La mostra és una, sí, és molt super, super coneguda, super important per tots els programadors.
Sí.
és de les coses que jo crec que Igualada fa molt bé.
Sí, i de fet, com a companyia, o sigui, sempre sí. Surt com a, en plan d'entrem a la mostra, no entrem...
Sí,
tal.
És important pels artistes, és entrar, és, si entres a la mostra, t'està veient molts programadors que després et poden programar arreu. A Catalunya hi ha el Temporada Alta, que és dels millors festivals durant 3 mesos a Girona, els millors festivals del sud del sud d'Europa, o sigui, que el porta el Salvador Sunyer, que a més té un programa pedagògic que estan incloent tot el, un programa amb instituts molt potent també, perquè el problema que es produeix és que hi ha molt teatre infantil i teatre, o sigui, el problema del teatre és que hi ha molt teatre infantil i teatre adult. Llavors, entre l'infantil i l'adult hi ha un forat, no? I llavors costa molt reenganxar el públic d'infantil a adult. Llavors, crec que a França, per exemple, hi ha una fórmula que els funciona molt bé, que és cada vegada que una companyia estrena, van a presentar-ho als instituts. Ei, que avui estarem, aquesta... I els hi fan una petita mostra, no? Bueno, també tenen coses legals molt millor que aquí i tal... també perquè després tributen com 3 mesos, per cada dia de feina tenen 3 dies de paro, o sigui, sí, tenen moltes altres coses. No? Però sí, hi ha un moment dur, crec que a Barcelona ara mateix està una mica deprimida, és veritat que hi ha una efervescència a Madrid, els diners estan a Madrid, els recursos s'estan portant a Madrid, i després també hi ha una cosa de modes, també, que ara la moda és Madrid. Com a intèrprets catalanes tenim més possibilitats Catalunya i Madrid que no, o sigui, clar, perquè quan entres a Madrid competeixes con el d'Albacete, con el de les Islas Canàries, el gallego, el no, o sigui, aquí està bé. I està, jo crec que és molt important, que això és de les coses que s'està perdent, que hi hagi inversió, per exemple, amb TV3, que és una cosa que s'ha perdut. La majoria de programes estan subcontractats. Aleshores és una pèrdua molt gran, o sigui, sempre s'ha de creure amb lo públic, perquè lo públic és l'oportunitat per tothom igual, no? Llavors crec que s'ha de potenciar tot l'escola pública, el teatre públic, la televisió pública, les comunicacions públiques, perquè és l'única manera en què la societat és igualitària. Si no hi ha inversió pública hi haurà més desigualtats socials. I en la cultura també, o sigui, hi ha d'haver més inversió perquè podem accedir a una cultura de més qualitat i que també, potser també que els tíquets, no? L'entrada sigui més econòmica. I jo penso que la resposta és inversió pública i creure en lo públic, en l'escola pública també, tot el que és públic s'ha d'invertir i s'hi ha de creure i s'hi ha d'anar i s'hi ha de participar. I penso que és la gran solució fer xarxa, que a Catalunya té una tradició de fer molta xarxa i penso que és la solució. Però ara és veritat, hi ha un moviment polític clar i la inversió forta està a Madrid.
Clar, també si el públic es creu a la cultura, no? Perquè moltes vegades és com, no? En la partida de pressupostos,
sí.
Està allà, no?
Sí, és cert que de públic, per exemple, és una cosa que es ve dient que des de la pandèmia ha costat molt, en teatres ha costat moltíssim, en cinemes també, clar, és cert que les plataformes no, però les plataformes de cop s'han menjat les productores petites. Llavors, bueno, en el fons és com són pocs els que donen molta feina, d'alguna manera.
Sí, i jo crec que hi ha una clara conseqüència política dels últims anys, de tot el moviment independentista i tal, i hi ha hagut una, o sigui, hi ha hagut una repressió i aquesta repressió que ha sigut escanyant les inversions, al final acaba, o sigui, la repressió que hi va haver fa uns anys, els fruits s'estan veient ara, i aleshores és que és una... Vull dir, jo no em posiciono políticament, blancos, azules, negros, amarillos, rojos, però és, vull dir, que és una fórmula matemàtica. Hi ha hagut repressió, hi ha hagut menys inversió i ara mateix, o sigui, és el que estem recollint, és així. O sigui, és la realitat amb la que ens toca viure. Que no vol dir que no hi hagi, pugui haver creativitat. Argentina són grans creadors artístics, no tenen un duro. Portugal són grans artístics, tampoc... Vull dir, no és només la inversió, hi ha d'haver una actitud creativa i creadora, però, òbviament, marca una diferència si la pregunta és Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid.
Jo no tinc una pregunta, però sí que m'agradaria, si teniu temps i ganes, alguna anècdota que tingueu de la professió, algun moment memorable que us agradaria compartir. No sé, amb tu, Diana, et vaig veure a la ruïna, per exemple, que explicaves, no, el que et va passar al Teatre Romea.
Ui, sí,
una anècdota
no.
Divertidíssima.
No, no, però ara no l'explicaré, no. que la gent es descarregui el podcast. Anem pensant, anem pensant.
No, jo una de les coses que em van emocionar molt, i per mi va ser un moment molt memorable, va ser quan vaig estrenar al Teatre Nacional per primera vegada, quan vam acabar tots els actors, ens van obrir la porta als tècnics i es van posar com a la sortida aquí a l'entrada i ens van posar tots els tècnics que ens estan en l'equip tècnic, no? Els que pugen els de focus tal, i es van posar a aplaudir i llavors ens aplaudien a nosaltres i em vaig emocionar molt perquè vaig sentir que el teu equip que treballes tu t'està valorant la feina i que ens van aplaudir. Per mi va ser un moment valorable perquè tampoc no me l'esperava, el públic t'esperes que t'aplaudeixi però l'equip no, i em va emocionar molt i cada vegada que torno al teatre penso en aquest moment, no?
Bueno, segueix pensant. Si voleu acabem mentre penses. Sí, com que hem vingut a escoltar cultura i hem de seguir consumint cultura, us preguntem a les dues que ens feu recomanacions culturals, llavors si us voleu apuntar i les voleu seguir. Obra de teatre que podem anar a veure.
Ara mateix?
Sí.
Tocar mare a la sala sí, Beckett, dirigit per Jordi Casanovas.
M'han dit que és molt bona. Jo no l'he vista. Després ve Travi. No sé si l'has vist.
Ve Travi?
Sí, torna Travi. Travi, heu de veure Travi.
En sèrio,
molt fortament,
quan?
El desembre a gener.
Em agrada molt.
I és brutal, és l'obra més preciosa que he vist mai, vaig plorar
en
molt.
En sèrio, jo també vaig plorar moltíssim. Molt. I després també, al gener, tornen a fer Animal Negre Tristesa, que jo no el vaig veure, que no, també...
És molt intel·lectual aquesta.
Sí?
Sí, bueno, diuen que està recomanaria
bé.
A la Beckett? La van fer a la
Beckett, però sí. Ara no ho sé.
Però Travi és d'una família d'artistes pallassos, combina... Hi ha un moment, per exemple, que... Bueno, no puc fer-ho perquè...
No,
és
però és, no sé si
però...
coneixeu Oriol Pla.
Oriol Pla, la família,
sí,
Pla.
La família Pla, doncs és una obra de la família Pla.
I és impressionant aquesta obra, m'encanta. Aquesta, si podeu anar.
No ho sabia, quina alegria m'acabes de donar.
Sí, molt guai.
Vale, doncs Travi el desembre a la Beckett.
Sèrie. El lliure, potser, no?
Ah, lliure.
Travi el lliure o la Beckett?
No, la Beckett.
A la Beckett també,
Perquè van estrenar el lliure, però estaran a la Beckett.
Vale.
Perdó, sèrie. D'ara,
Jo, The Crown, perquè es va estrenar ahir, perquè sóc hiper mega fanàtica. Sèrie, que... És que, clar, per mi una de les sèries que més m'ha marcat és... Succession no. The Leftovers. HBO, soc molt pesada. Però
sabia que em diries aquesta.
Sí, és que m'agrada moltíssim.
Jo sèries, la veritat, que no miro, Em costa molt mirar sèries. Així que passo la pregunta.
No tens una sèrie
no tinc
de dir,
una
sèrie. Uah, mirat aquesta sèrie 5 vegades i la miraria per 6 vegades?
No, la que vaig riure molt, ara sonarà molt cutre, però vaig riure molt. El confinament va ser Paquita Salas. O sigui, va ser el gran descobriment. O sigui, em vaig partir del riure. I crec, bueno, sobretot per la gent de la professió, no sé si la gent, però em vaig passar molt bé. Vaig pensar, no té falta que tot sigui intel·lectual. I aquesta és una obra, bueno, em va agradar aquesta.
Una pel·lícula?
Jo l'última pel·lícula que vaig anar a veure al cine va ser Argentina 1985. I la recomano, crec que està molt ben resolta, és una pel·lícula històrica però molt ben interpretada, el paper de la gent jove que fan és espectacular, el Darín està molt bé, hi ha escenes molt bones dins de la drama que és molt bona.
Jo m'ho vaig passar molt bé veient Competència Oficial, que és ara els germans, no sabré el cognom, els directors, que crec que són dos germans, però és una pel·lícula protagonitzada per Penélope Cruz, Antonio Banderas i un argentí, que tampoc ara no em sortirà el nom, que és meravellosa. També és una mica com una directora amb dos actors, com assagen una pel·lícula i clar, hi ha moments molt, molt divertits.
i algú amb qui us encantaria treballar, sigui actor, sigui actriu, sigui director, que diu, hòstia, seria el meu somni a la vida de poder fer un projecte amb ell o ella.
Jack Nicholson i Meryl Streep.
Cony, ho tens molt clar, això, eh?
M'encanten.
Ho tens tot, eh?
Meryl Streep
és per dir-li, dame consejos.
Sí.
I el Jack Nicholson, jo és que mejor imposible és de les pel·lícules que torno a veure sempre i em parteixo del riure i és gran actor. No sé, són els clàssics, no?
Sí, són els clàssics.
Però són molt bons, és que són molt bons.
Bueno, pues...
Sí.
Sí.
És que,
i Marc Coll, jo sempre dic la directora Marc Coll, perquè les seves pel·lis m'agraden molt.
Marc Coll?
La Mar, sí, la Marc Coll.
Què he fet?
La, tres dies amb la família, i tots volem el millor per ella.
Sí.
Em van encantar.
Sí, eh?
Vale, t'has pensat l'anècdota o encara no?
Tinc una anècdota que no és que sigui divertida, però és una anècdota també com molt significativa. Vaig anar a fer un curs de teatre al Globe Theatre, que és, per quin estat a Londres, és com el teatre que... Bueno, com, han fet com un teatre com era el teatre de Shakespeare, o sigui, així rodó i tal, i és molt bonic. Era un curs de teatre allà.
Ara em veia segura fer una obra.
Ara ja la veia segura, sí, que és la primera actriu espanyola que està fent d'actriu a aquell teatre, que per mi és com... Llavors, un dia, bueno, estàvem, cadascú tenia com unes escenes i tot, i vam veure Macbeth a la tarda, i llavors, quan es va acabar la funció de Macbeth, el públic va marxar i ens quedàvem nosaltres com assajant, però al Globe Theatre. Llavors, és un teatre que a dalt està descobert i va ser un moment molt màgic perquè hi havia lluna plena i de cop em sentia allà dient aquelles paraules en anglès, Shakespeare, que és com una cosa supergran, i em vaig sentir com molt plena. I és un dels moments que recordo, perquè a més venia jo d'una època que econòmicament fou una mica inestable i que recordo molt de dir, vale, per aquests moments vull ser actriu.
Vale, doncs no sé si algú vol afegir alguna cosa, si no crec que ho hem de deixar aquí. Ah, sí.
Jo soc molt fan dels musicals, a mi m'agraden molt. Jo de petita volia ser actriu de musical i m'encanten. L'únic que no tinc grans dots, bueno, no canto gaire bé i ballar tampoc, llavors...
Pots explicar un dia què van fer? Això es pot dir, això. No sé si quina sèrie era o quina pel·li era, que havies de cantar. I que vas cantar, i que després va sortir la veu d'algú altre.
Ah,
que et van doblar.
Ah, sí, crec que era alguna TV movie que vaig fer, Barcelona Ciutat Neutral, crec, que de TV3, que el meu personatge cantava, i llavors, després quan ho vaig veure a la televisió, m'havien doblat el cant.
Però és sense normal, avisar, no?
És normal. Ara, per exemple, tinc una escena superpetita amb l'Oriol Pla, amb Girasoles Silvestres, i no faig cap spoiler si dic que estem en un karaoke, i l'escena va de que estem en un karaoke, i clar, no tinc grans dots a l'hora de cantar, i és, bueno, graciós.
Però aquí no et doblen.
No, aquí no. Dura poc, per això dura poc.
Vale, doncs, gràcies a...
Moltes gràcies
a vosaltres i a vosaltres.
Ara la millor part.
Ara la millor part.